Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Les 3 i 12 minutets. Aquí tornem, Esports COPE, per COPE Catalunya i Andorra. Arrenquem setmana dilluns 5 de desembre. Arrenquem setmana postclàssic i de Champions. Manuel Oliveros, la veu del Barça aquí a la cadena COPE. Com estàs? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Albert.
I entenc un home, també, perquè nosaltres ho estem feliç, José Luis Gil, home orquestra. Hola, bona tarda.
No sabia jo que el partit contra el Dortmund ja s'hagués disputat. Bona tarda.
Bona tarda, Gil. Bona tarda a tothom. Tenim el José Miguel Cruz a la sala de màquines del programa, avui estrenant-se, tornant, perquè ho va fer a l'inici de fa uns quants anys, allà del 2010-2011, la Sílvia Ortiz a la producció del programa, i anem per feina. Ordenadets, situem, aquests són els titulars del programa d'avui.
Top 5.
Un, dos, tres, quatre, cinc, top 5. Joaquim Purito Rodríguez decidirà a meitat de desembre si torna a les carreteres o la seva penjada de bicicleta és definitiva. Purito ha de decidir si aporta o no els seus punts UCI al seu actual equip, Bahrain Mérida.
Top 4.
Victòria de prestigi del Girona contra el Levante, que deixa els de Machín a un punt dels Orioles, això sí, amb un partit pendent pels granotes. El Reus continua perdent pistonada i es deixa 3 punts a casa contra el Córdoba. El Nàstic desaprofita la visita a Oviedo i continua a cué.
Top 3.
Martín de Michelis enfoca cap a la Major League Soccer americana i vol sortir de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern. L'argentí no entén el seu poc protagonisme després d'arribar al club com un fitxatge protagonista. La sortida de Michelis afavoriria indirectament els plans per fer arribar un lateral dret.
Top 2.
Neymar i Piqué no estaran al Barça Gladbach. El brasiler, que de fet estava sancionat, a més arrossega molèsties sense lesió a l'adductor i treballarà al marge les properes jornades. El central també se'l reservarà, no serà el cas de Leo Messi, que estarà present al partit que tancarà la fase de grups de la Lliga de Campions al Camp Nou.
Top 1.
La pèrdua d'estil sobre la taula. L'empat al Clàssic contra el Madrid revifa un debat desnivellat, a priori, després del canvi de joc de l'equip contra el Madrid amb Iniesta al camp. El vestidor i el tècnic veuen remuntables els 6 punts de marge que tenen els merengues al campionat.
Entrevistes a Esports COPE.
Sanedrín avui d'opinions sobre la situació i el joc del Barça després de l'empat a un al Clàssic amb Joan Jupallàs, Mundo Deportivo, David Torres, El Periódico, Joan Maria Batlle, de l'Esport, i Ferran Correas, de l'Esportiu. Parlarem també amb Carlos Ordiales, president de la plataforma Seguiment FCB, sobre la desnaturalització de la grada del Camp Nou a determinats partits. I a més, comentari d'actualitat sobre el dia blanc i blau a càrrec del director de Tiempo d'Espanyol, Javier de Aro.
El debat a Esports COPE.
Avui sí que no podíem fallar amb Bracafé sobre la taula. El clàssic debat dels dilluns, el millor debat del món oriental i occidental, amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón.
La pregunta a Esports COPE.
Pregunta no, preguntes. Comencem a posar en joc una entrada doble per l'Espanyol Sporting del diumenge a Cornellà Prat. Us hem preguntat, comenceu a somiar amb Europa? Jo destacaria, Albert, que cap resposta, ni una, ni a Facebook, ni a Twitter,
zero,
han dit aquell vell argument de no, Europa no, iu, mala sort, no parlem... No.
Ah, hi ha il·lusió.
Arroba Sant87, jo ja somio. I en clau Barça, us heu afanyat d'allò més perquè avui mateix hem de donar una entrada doble pel Barça Gladbach de demà, us hem preguntat, hi ha lliga? Doncs bé, un 87% del poble està amb Luis Enrique. Pensen que els 6 punts són remuntables, que no passa res, que la vida és vella i que el Barça podria, per què no, guanyar aquest campionat.
Gràcies, Gil. Recordeu, anant a pams, anant per ordre, tenim una entrada doble que sortejarem abans del programa pel Barça-Borussia de demà. Última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, horari habitual, 8:45 a l'estadi, al Camp Nou. I dimecres, perquè nosaltres demà tenim Tiempo de Juego, però no tenim l'edició habitual d'Esports COPE, ni tampoc dijous, dimecres sortejarem aquesta entrada doble per anar diumenge a l'Espanyol Sporting, que juga el diumenge a 6:45 de la tarda. Ja hem començat. Fem una petita pausa i en 40 segons y tornem.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Llega la Navidad.
Y para que no te pille de sorpresa, en Hipercor tienes ya las mejores ofertas.
Como esta, el cordero lechal tierra de sabor por medios o enteros por solo 11,95 euros el kilo.
Y recuerda que hay más de 1000 artículos con el 70% de descuento en la segunda unidad.
En Navidad cumplimos tus deseos. En Hipercor e hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
institutopascal.es.
3 i 18 minuts, gairebé 48 hores després del clàssic Poques coses noves es poden afegir, però sí fer incidència en detalls, detalls que marquen diferències. D'inici, us faig una pregunta. Us agrada més el mig del camp del Barça, el clàssic, o el del Real Madrid? No és Modric, crec que coincidim, eh? No sé si tots, com a mínim molts. No és Modric més perfil Barça, doncs juga al Madrid. I Isco, també. Com canvia la història, eh? Doncs la sala de màquines és primordial. Hi ha fets que no tenen explicació, com que el Barça fitxi jugadors de perfil Madrid, i al contrari, i parlant, permeteu-m'ho, de fet sense explicació, també és estrany que marqui Douglas, qui va vestir, recordareu, la samarreta del Barça bàsicament als entrenaments, dos anys després torna a marcar un gol amb l'Sporting de Gijón. Glaçats ens ven cada amb el gol de Sergio Ramos i amb el de Douglas, amb el de Douglas també. Així està el món.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego.
A priori me parece mal por parte de Luis Enrique, yo creo que debería de jugar, pero en definitiva es cabezón Luis Enrique y mantiene a André Gómez, que está lento en el equipo titular.
Santígüense, crean en quien crean porque el partido ya está arriba. Pide penalti Lucas Vázquez.
Echa las manos a la cabeza al gallego.
¿Qué? Bueno, a ver, Muñiz, ¿lo ha visto ya penalti o no?
No me ha parecido, sinceramente.
Sí, Messi devuelve a Jordi Alba. Jordi Alba la quiere poner, córner. Pide mano de Lucas Vázquez.
Está en todo sitios en el gallego.
Parece una mano muy bestia, ¿eh?
Mano. Ejecuta Neymar, la pone Neymar, segundo palo, gol. Gol de Luis Suárez. Gol del Charrúa.
Va a entrar Andrés Iniesta por Iván Rakitic, otra vez el croata, señalado por Luis Enrique.
Pelota arriba, Ramos. Gol. Final, acabó. Final del partido. Empate a uno.
Barça 1, Real Madrid 1, efectivament, així s'explica la història del primer clàssic, primer de la temporada, però cal insistir, queda molta, moltíssima lliga. Després de 14 jornades, és líder, es manté líder el Real Madrid, 34 punts, segon el Barça amb 28, però, insisteixo, queda un món, 72 punts per disputar-se. Seguim. El que toca és moure's entre aquesta ressaca del clàssic del Barça-Real Madrid i l'última jornada que ja tenim a les portes de la fase de grups, com us deia, de la Lliga de Campions. Demà, 8:45, Barça-Borussia Mönchengladbach, el Barça que passarà com a primer, sí o sí, però avui l'interès a Can Barça era, és, conèixer les valoracions en fred després del clàssic del seu tècnic, de Luis Enrique Martínez, les valoracions, sobretot, del joc del Barça. Elena Condis, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert. Doncs l'entrenador, com el vestidor, ha deixat enrere l'empat contra el Madrid, ha enviat un missatge d'optimisme i confiança cap al seu equip, cap als seus jugadors, ha deixat clar que no cal exagerar després d'aquests 4 empats consecutius, que forma part d'un procés normal de la temporada. Luis Enrique ha repetit 2 vegades que una victòria demà és l'antídot a tots els mals.
Las victorias son siempre la solución a todos los males. En eso somos todos conscientes. No conviene exagerar cuando encadenas 3-4 resultados buenos y brillantes, ni conviene exagerar cuando no se producen o cuando de repente aparecen 3-4 partidos en los que no consigues la victoria. Pero eso desde la vía profesional, evidentemente, desde la del entrenador. El resto ya es a elección de cada uno.
Luis Enrique ha assegurat que ell no veu els culers baixos de moral, que tots els que es troba, almenys el tècnic, són optimistes, superoptimistes, ha dit. El tècnic se sent fort davant les crítiques i diu que els anàlisis que veu són molt resultadistes, però sí que ha reconegut que una victòria demà pot servir molt a nivell moral pels seus futbolistes, però no a ell.
Además sabemos que los entrenadores se nos juzgan por los resultados. Incluso consiguiendo resultados hemos sido criticados, imagínate cuando no los consigues. Con eso lo único que quiero decir es que a mí mañana creo que es importante ganar por lo que significa la moral de mis jugadores, pero por lo que significa mi moral, a mí ganar mañana la verdad es que me importa tres narices. En el sentido de que vamos a pasar como primeros de grupo y lo único que no cambie para nada el resultado de mañana, el plan general de lo que tenemos y de lo que buscamos. Ahora entiendo que a efectos de moral y sobre todo para disipar la nube que se cierne en algunos momentos sobre el equipo, sería importante. Pero, repito, mi plan general no va a cambiar independientemente del resultado que sea mañana, porque mi objetivo, evidentemente, es sacar los tres puntos, pero mañana hay otros objetivos prioritarios en cuanto a arriesgar jugadores o no.
Sobre Andrés Iniesta, ja va explicar el Manuel Oliveros a Tiempo de Juego dissabte a la nit, després del Clàssic, que estava per jugar més dels 60 minuts que va disputar. Avui Luis Enrique valorava el retorn del seu capità i reconeixia que amb ell sobre el terreny de joc la cara de l'equip canvia.
Es siempre, repito, y en eso creo que soy bastante constante, la buena noticia que es que se recuperen jugadores, pero si es el caso de encima de nuestro capitán y de un jugador referencia como Andrés Iniesta, mucho mejor, y la actuación que tuvo estuvo a su nivel. Muy bien entre las líneas, muy bien cuando tenía el balón, muy bien sin balón, muy buena actuación.
També hem escoltat a Sergi Roberto, que va patir bastant amb Marcelo per la seva banda, al lateral de Reus, li diem ara al lateral, perquè diu que ell ja se sent en aquesta posició. Ha dit que el vestidor està animat, que ha passat pàgina ja de l'empat contra el Real Madrid, que són conscients que han de millorar el joc, ho deia després Piqué a la zona mixta, després del Clàssic, però que els 6 punts en Lliga no són insalvables en absolut, i ha defensat que aquest Barça no ha perdut ni l'estil ni l'essència, però que sí que aprofita més recursos com el futbol més directe, aprofitant doncs, que tenen el Trident.
Aquest és el discurs de Luis Enrique, del tècnic del Futbol Club Barcelona, i el que ha apuntat Sergi Roberto de cara a demà, amb aquests condicionants que hem comentat ja, com tenim el Barça? Perquè, per exemple, és setmana neta per Neymar, tant en Champions com en Lliga.
Sí, perquè té una sobrecàrrega a l'adductor, també, a més, per això Luis Enrique el va substituir al Clàssic i perquè, com deia, setmana neta, perquè és baixa per sanció, tant demà en Champions com també en Lliga contra l'Osasuna. Ja ha confirmat Luis Enrique que Messi demà serà titular. Jo crec que també ho poden ser Iniesta i Umtiti per anar agafant ritme de competició, no Neymar. Piqué jo crec que descansarà perquè tampoc ha entrenat avui. Continua amb les molèsties al turmell dret. I jo crec que doncs, demà podria ser un bon moment per descansar. I han entrenat també Carles Alanyà i Cardona del filial, que podrien debutar demà en Champions. Mm-hmm. Recordem les baixes segures de Neymar i Rakitic per sanció i de Matier per lesió.
Alanyà que va marcar la Copa. Per cert, demà acabem de rodonir l'11 del Barça, però ens atrevim avui amb un...
Vinga, ho intentarem. Amb Ter Stegen en porteria, amb Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti i Diny en defensa, amb André Gómez, que repetiria la titularitat, jo crec que en lloc de Busquets per donar-li descans, Rafinha, després de ser el descartat del Clàssic, podria tornar a l'interior dret, Iniesta per tenir rodatge i minuts, i al davant Messi amb Alcácer i Arda. Així que donaria descans a Piqué i Alba a la defensa, a Busquets i a Rakitic al mig del camp, i a Suárez, perquè Neymar està sancionat.
Molt bé, així està el Barça. Helena, gràcies, eh?
Adéu.
Busquem ara l'última hora del rival europeu del conjunt blaugrana, del Borussia Mönchengladbach, que, atenció, fa 7 partits que no guanya i ve de rebre una bona repassadeta a mans del Dortmund, del Borussia Dortmund. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, ja està en Barcelona. És tercero de grupo, la verdad es que llega en un mal momento, así que sí o sí jugará los 16avos de final de la Europa League. Tiene las bajas de varios jugadores, Schulz, Traoré, Hermann, Ducouré, Dremić y Domínguez, la mayoría han llegado a Barcelona un poco como turismo, porque no pueden jugar. Lleva 7 partidos consecutivos sin ganar y en la Bundesliga viene de perder 4-1 contra el Dortmund, lo cual le deja 13º de la clasificación a 12 puntos de puestos Champions. A las 18:15, rueda de prensa del técnico Andrés Schubert, vienen 4.600 aficionados barra valientes que van a venir de turismo porque lógicamente no hay nada en juego y seguramente estarán más pendientes de lo que pase en la ciudad condal que en el Camp Nou.
Així està el Borussia Mönchengladbach, el rival, el proper rival del conjunt blaugrana. Per cert, tenim més coses relacionades amb l'actualitat directa i indirecta del Futbol Club Barcelona, però Abans, vull recordar la informació, feia esment també l'Helena Condis, que des del dissabte a la nit ve explicant el Manolo Oliveros en aquesta sintonia, que, atenció, Iniesta, Andrés Iniesta, podria haver jugat més minuts al Clàssic, oli.
Sí, així de senzill. Iniesta podria haver jugat més temps, més minuts el dissabte contra el Real Madrid. La història és molt simple. Tothom ha opinat que el Barça va jugar millor després de la sortida del camp d'Andrés Iniesta. Iniesta va jugar des del minut 14 de la segona part en substitució de Rakitic. A partir d'aquí jo tinc una inquietud. Per què no ha jugat més minuts? És que físicament únicament tenia per mitja hora de benzina, per exemple? La resposta a la meva inquietud de gent que ho sap, i per tant també ho sap, Luis Enrique, és claríssima. Seguríssim que podia jugar més. Luis Enrique va decidir, però, que jugués només mitja hora, el mateix que va posar André Gómez, Luis Enrique, l'equip titular, o va deixar fins al final Arda Turan al camp, o va deixar fora de la convocatòria a Rafinha.
Informa Manolo Oliveros. Anem ara amb una bona dosi d'opinió. Perquè més enllà dels resultats, el joc del Barça és el que desperta, deixa dubtes del que pot fer aquest Barça en aquest curs futbolístic 2016-2017. Avui preguntem a Ferran Correas, Joan Josep Pallàs, Joan Maria Batlle, Fernando Polo i David Torres si hi ha Lliga, si preveuen millora el Barça amb el retorn d'Andrés Iniesta. Sílvia Ortizola.
Bona tarda. Les opinions de les millors plomes d'aquest país, aquí a Esports Cope. Comencem per Ferran Correas, que cap de la secció de Barça del Nou Esportiu, parlant de que encara hi ha Lliga pel Barça.
Queda molta Lliga. Tenint en compte que has de visitar el Bernabéu i que el pots guanyar, perquè el Barça ha guanyat últimament molt el Bernabéu. I a banda de tot, tots els equips tenen baixades de rendiment durant el campionat. El Barça sembla ser que està ara en aquesta baixada de rendiment i el Real Madrid encara no ha tingut cap baixada de rendiment. No sé si li arribarà després del Mundial de Clubs, com fa dues temporades. Ja es veurà. Jo crec que hi ha Lliga, ara sí. Això sí, el Barça, per guanyar-la, ha de canviar una mica.
També optimista, Joan Ju Pallàs, redactor en cap de La Vanguardia, destacant la importància del retorn d'Andrés Iniesta.
Sí, 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 sí. Són 72 punts en joc, 24 jornades, i jo crec que hi ha molta lliga, han de passar encara moltes coses. És obvi que el Real Madrid, no, només que sigui per estadística, perquè porta una lliga de 8, guanyat de les últimes 8, algun dia li tocarà, però jo crec que el Barça la lluitarà i queda un món encara. Hi ha hagut moments del Barça sense Iniesta que no han estat malament. Jo recordo la primera part contra el City, que va estar molt, molt bé, la segona contra el Sevilla, però el Barça ha de mostrar-se més regular quan no té Iniesta. Ara, l'ideal és tenir-lo perquè amb Iniesta al camp el Barça és una altra cosa.
Ens anem cap a la redacció del diari Esport. Parlem amb Joan Maria Batlle, també destacant el paper fonamental del Defoix i el Villa.
Jo crec que és una mica la gran esperança que ens queda. La mitja hora que va jugar contra el Madrid va coincidir amb els millors minuts del Barça, i no és casualitat. Iniesta és el guardià de l'estil i és l'home que, d'alguna forma, vincula el Barça actual amb el Barça que ens ha fet disfrutar tant i tant i tant. Ara bé, hi ha més coses. El Barça ha de canviar. Jo diria que ha de recuperar, a més de l'estil, ha de recuperar una cosa que està en el cap dels jugadors, que se'n diu gana, que és allò que Guardiola deia, que el síndrome de l'estómac ple. Si el Barça té l'estómac ple, si el Barça no té gana de títols, no guanyarà títols.
I a la sala de màquines de Mundo Deportivo, Fernando Polo tira de memòria històrica per fer-nos pensar que encara hi ha Lliga.
I tant que hi ha Lliga. La Lliga és molt llarga, queda molt, i el que no es pot fer és dir que algú ha guanyat o ha perdut la Lliga al mes de desembre. Jo, en aquests casos, sempre estic recordant que l'any passat el Barça va anar al Bernabéu, va guanyar 0-4, semblava que el Madrid estava mort, enterrat, i que Benítez ja saltaria en aquell moment. Benítez va aguantar uns mesos, el Madrid no anava bé, van posar Zidane, i al final el Barça va acabar guanyant la Lliga per un punt de diferència amb el Madrid. Iniesta li donarà molt al Barça, el que passa que el Barça no ha d'oblidar que no és només Iniesta el que li fan falta altres coses, com per exemple que els de dalt pressionin, que tornin a mossegar per recuperar la pilota prop de l'àrea, que els davanters com Suárez i Neymar facin gols, que no només pot marcar Messi, o sigui, que ha de marcar més gent.
També David Torres, des del Periódico, és de la mateixa opinió. Iniesta sí, però més coses.
Home, em sembla excessiu posar-li tota la responsabilitat a Iniesta quan l'equip hi ha altres jugadors que també haurien de donar un pas endavant, que l'han donat altres cops, i estic pensant sobretot en Neymar, i encara que sigui un pèl injust amb Suárez, però és veritat que en quant a efectivitat l'equip està notant una mica aquesta falta de gol per part seva, però sí que és veritat que Iniesta ajuda a recuperar, o és un dels jugadors, o és el jugador que ajuda a recuperar coses que el Barça ha anat perdent pel camí. I quan dic coses, dic que em refereixo bàsicament a aquesta pausa que a vegades necessita al mig del camp. És a dir, que Iniesta dona la sensació que sigui com és el mecanisme que desbloqueja l'equip i que el fa recuperar la memòria que sovint sembla que ha perdut.
L'opinió, una primera part, de l'opinió que podreu escoltar aquí a Esportscope de com està el Barça. Sílvia, gràcies.
Adeu.
De seguida, Minguella i Poli, però abans, atenció a aquest tema. Saludem el president de l'Associació de Suport al Futbol Club Barcelona, Carlos Ordiales, president de Seguiment FCB. Senyor Ordiales, què tal? Hola, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Gràcies per atendre'ns. Vostès en un comunicat critiquen l'ambient que es va veure i també viure a les graderies del Camp Nou al Clàssic. Expliqui'ns per què.
Bueno, nosaltres no és que critiquem l'ambient que hi va haver al Camp Nou. L'ambient que hi ha al Camp Nou és el que hi ha darrerament i creiem que és bastant millorable. O almenys s'hauria de recuperar el que passava anys enrere. Sabem que actualment doncs, hi ha molta part d'entrades o d'abonaments que arriben a mans de gent que o no és del Barça o són turistes, que no són gent que coneixi massa la cultura del nostre club i no van especialment a animar el Barça, que és el que hauria de ser en el seu propi estadi. Mm. Llavors, una mica ens sentim que tenim al voltant nostre doncs, gent asseguda a l'estadi que podria estar allà com podria estar al cinema, no? I no ens sentim com a casa. Hi ha molta gent desconeguda a partir d'una manera, els socis de tota la vida doncs cada vegada doncs, són menys, els abonaments doncs, sigui per revenda, sí, o sigui perquè la gestió que en fa el club arriben a mans d'agències de revenda que després ràpidament ho revenen al millor postor, i el millor postor no sempre és barcelonista.
Ja, ajudi'm a entendre a mi, però bàsicament a la gent que ens escolta aquest tema. Posem d'exemple el clàssic, però pot ser qualsevol altre partit, Jo entenc que en un clàssic majoritàriament els socis del Barça han d'anar per la importància del partit, però els que no van tenen l'oportunitat d'alliberar el seu carnet a través del seient lliure, i clar, a partir d'aquí el carnet pot caure a mans d'un seguidor o no del Barcelona d'Almeria o de França. Clar, són els mecanismes dels que disposa el club. És a dir, què és el que no veu correcte o com ho faria, per exemple, vostè?
Bé, hem de tenir en compte que si a la FAI som 98.000, 96.000, sí, espectadors, de socis abonats, o sigui, d'abonaments, probablement hi ha uns 70.000. Vol dir que hi ha uns 20 i pico mil seients que ja de partida no estan assignats amb un soci, vol dir que són seients a disposició bé de l'afició visitant o bé de la resta d'aficionats i socis del Barça. Aquests seients estan actualment compromesos amb agències de màrqueting que garantitzen al Barça uns ingressos, i per tant aquestes agències són les que gestionen tota aquesta sèrie d'abonaments. Només la resta de tots aquests, dels que van alliberant els socis que tenen abonament i no hi pensen anar en aquell partit, aquesta resta és la que queda per als sis no abonats.
Vale. Ara ho entenc, perdó, que interrompi. És la part que no són abonats, la que vostè, o en el cas de Seguiment FCB, diuen això intentem resoldre-ho millor perquè hi hagi més caliu i més a favor del Barça, no?
Correcte. Ah. Aquesta és la part que creiem més important. Després també continuem tenint el problema de que hi ha socis abonats que fan reventa del seu abonament i decideixen que aquell partit no hi van, sobretot en partits importants, perquè bueno, obtenen uns beneficis. Això ja rebenta que evidentment el club hauria de perseguir i penalitzar més que mai.
Tu parles d'uns 70.000 aproximadament d'abonats. Tu creus que al Barça li interessa dir que no poden abonar més seguidors del Barça per fer precisament aquest negoci, entre cometes?
Home, jo el que tinc molt clar és que si hem de sacrificar l'ambient del Camp Nou i deixar de sentir-nos, tant nosaltres els mateixos seguidors com el mateix equip, de sentir-nos a casa per sentir-nos en un camp neutral, doncs no sé si el benefici econòmic es pugui treure d'això realment compensa o no. Jo crec que s'ha de fer, es pot fer una bona gestió. Les primeres entrades i els primers abonaments sempre han d'anar destinats a socis no abonats i penyes, i un cop s'hagi fet tot el repartiment i ja no hi hagi més necessitat d'aquest tipus d'entrades, llavors és normal que la resta puguin anar bé per turistes o per qui faci falta, però el que passa actualment és que en partits importants el preu és tan elevat que el mateix soci no abonat no hi té accés a aquestes entrades. I llavors, clar, evidentment, un percentatge altíssim d'aquestes entrades van a parar a les agències, que són els que venen al millor postor, amb packs
per a VIPs, amb, bueno, amb turistes que venen sí. un cop a la vida de Barcelona i aprofiten per anar a l'espectacle, diguéssim, no especialment per ser pel fet de ser la Barça.
Diguéssim. I a més de ser cares les entrades, jo crec que aquest dia el clàssic era aproximadament entre 150 i 400 euros. El soci no abonat només va tenir oportunitat de comprar les entrades a partir de dijous.
Sí, perquè comentava abans, hi ha un pack molt important d'entrades que ja està compromès per part del club, i llavors el club ha d'esperar que els socis abonats alliberin els seus seients per acabar de fer el cupo que té venut. I un cop té el cupo aquest compromès ja ple, llavors és quan comença a obrir el seient lliure per la resta de socis. Per tant, el procés hauria de ser invers. Entenem nosaltres que el primer procés hauria de ser d'accés a tots els socis, i un cop tots els socis han comprat les seves entrades, els que desitgin anar-hi, evidentment a un preu molt més assequible que el que s'ofereixen a les agències i als turistes, doncs a partir d'aquell moment, evidentment, si no hi ha altra banda, doncs les entrades han d'anar pels turistes o per qui ho desitgi.
Carlos Ordiales, president de Seguiment FACB, gràcies pel seu temps, que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns. Gràcies.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
És així, acompanya la teva sobretaula, el teu esmorzar, qualsevol moment del dia, amb un bon bracafé. Josep Maria Minguella, hola, bona tarda.
Bona tarda, amics.
On estàs?
Estic a casa escoltant això de les entrades, que no hi ha manera d'arreglar-ho.
Poli Rincón, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre.
¿Qué tal, Poli?
Se te nota hinchado, Poli.
El empate en el último.
Pero queda mucha liga.
No, que si queda toda la liga, queda toda la liga, absolutamente, no llevamos nada.
24 jornadas, quedan 72 puntos.
Y el que no lo vea así, me parece que se equivoca totalmente. Yo creo que ahora mismo está todo por decidir.
Yo te voy a... Oye, yo simplemente lo digo por si hay algún culeo y pesimista, que la gente, los lunes, en función de si su equipo ha ganado, ha perdido, ha empatado, va a estudiar, a trabajar, a hacer su día a día de forma diferente. Yo te recuerdo que el Madrid de Ancelotti iba lanzado, se fue a jugar un mundialito de clubes, lo que le llamaban la Intercontinental, y acabó, bueno, en una caída libre tremenda. ¿Tú te acuerdas de eso, seguro?
No, totalmente de acuerdo contigo. Vale. Además, yo creo que es que no lo podemos ver de vista, incluso el año pasado más cercano. El Barça estaba a 13 puntos del Madrid, faltando 7 o 8 jornadas eran, ¿no? Y perdió 3 seguidas, ¿os acordáis que perdió con el Madrid, perdió con el Villarreal? Y no me acuerdo el otro partido que perdió, que fueron los 3 seguidos. Y te complican la vida miserablemente y al final termina un punto. Por eso te digo que el que eche las campanas al vuelo ahora y piensa que esto está todo decidido, absolutamente para mí, mi modesta opinión es que se equivoca totalmente.
Estic d'acord.
Estàs d'acord, no, Minguella?
Home,
vale.
Quan vas a darrere sempre dius això, no? Sí. Falta molta lliga. Sí.
No, però és que a més és cert.
I además ha vuelto Iniesta,
Aquí anava. El tema també és deixar una mica de banda el debat sobre l'estil i anar per feina o no, Minguella? Home, perquè tu pots jugar una cosa, perdona, que faci l'apunt. Tu pots jugar una cosa sempre que tinguis uns jugadors per jugar A. Després podem entendre per què no s'han fitxat uns altres jugadors, però amb els que tens, la cosa va mutando, que diria l'altre.
Sí, totalment d'acord contigo.
Amb els que tens anirem a pocs puestos si necessitem mirar a la banqueta. Mentre juguin els 11 o 12 que tenim, primera línia, vales.
Vaja.
Han de sortir els altres, falta l'Iniesta i tothom l'Iniesta. Falta el Messi i tothom. Per què? Perquè els que hi ha no...
Però escolta, si el problema era Munir, Sandro i Samper, hem portat André Gómez a Paco Alcácer i algú més, no?
Bueno, jo no poso de tècnic perquè tenen uns tècnics magnífics, però li he preguntat a la Silvia, escolta, no podeu posar la gravació del moment en què la Sineta Condis diu va salir Iniesta, i jo dic peligro. Ahí va salir Arda. Perdó. Va salir Arda. Jo dic peligro. No sé, em va sortir sense donar-me'n compte, m'entens? Però vaig dir peligro. Al cap de dos minuts ja havia fet la falta innecessària que d'això.
Hubo tres peligros o cuatro peligros el otro día.
Pero era
espera,
el tercero,
uno, peligro, que salga Arda y que juegue hasta el final del partido. Perdona, otro peligro. Que esté André Gómez en el equipo titular. Otro peligro. Que Rafinha esté en la tribuna. Claro. Otro peligro. Que Iniesta solo juegue 30 minutos.
Claro, pues això és el que hi ha i
bueno. Però llavors Luis Enrique no sap de futbol, o?
No, és que no sabia futbol. El que passa és que, mira, aquí hi ha una cosa que és molt, molt evident sempre. Quan uns tècnics fitxen uns jugadors, si aquells jugadors no funcionen, no desapareixen de l'equip. Per què? Perquè els han fitxat? Perquè creuen en ells. Llavors, l'Arda...
Menos a l'Es Vidal, que desapareix.
Bueno, l'Es Vidal hi ha unes altres
també,
circumstàncies.
Sí, no, però...
Jo me'n recordo quan el Barça va fitxar el Sigrinski a l'època del Guardiola, van tardar un any i pico en donar-se compte que no la tocava Zielinski, entens? Per què? Perquè si el fitxa el tècnic, el que sigui, és perquè creu en aquell jugador i pensa que en qualsevol moment s'adaptarà, canviarà i tal. Hi ha jugadors que no s'adapten mai perquè no tenen nivell per l'equip.
Se demostró el sábado, se demostró.
Ah, sí, això és més vell que el Napeu. I llavors, clar, el Gómez, el Denis Suárez, tots aquests jugadors que no estan malament però que no tenen nivell Barça.
Denis, per a mi, sí podria haver jugat, eh?
No, bueno, és igual. És un problema d'opinions. Amb els Denis que té el Barça no guanyarem mai la Champions.
Em pots dir, ara t'escucho, perdona, Poli, però un detall, que Minguella, sense jugar, ser entrenadors ni secretari tècnic, no. Però digue'm, ni que sigui un o dos noms, i que no sigui Modric, perquè està al Madrid i és impossible, que puguin marcar diferències en aquest mig del camp del Barça, que tu que penses en que pots portar.
Difícil.
Ara no n'hi ha, és que això no surt així com així, ja. Tens d'analitzar bé i tal. El que et puc dir és que jugadors que no destaquen massa amb els seus equips, com per exemple el Gómez a la selecció portuguesa, que sí. No va jugar al mitjà dels partits i van quedar campions d'Europa per primera vegada, amb el València, ja veus com va el València, l'Alcácer, ja veus com va el Barça, el Digne, suplent amb el Paris Saint-Germain, està a la Roma i no se'l queda, tot aquest tipus de circumstàncies no reforcen l'equip, simplement omplen espais, i clar, per poder anar bé és que quan no n'hi ha l'Iniesta, que algun dia es té de lesionar, doncs hi hagi un altre que no sigui l'Iniesta, però que no el trobis tant a faltar. I aquest és el cas, en aquest cas no està passant al Barça i estem al mes de desembre. És la primera... Mira, l'altre dia la llista de suplents eren quasi tots nous fitxatges. L'Alcácer, el Digne, l'Arda, el no sé què, no sé quantes. Històricament, quan un Madrid o un Barça fitxa jugadors, el fitxa per ser titular, no per ser suplents. I tot i tinguem de ser titulars, alguns no collen, i alguns no d'això, però d'entrada són titulars. O és que el Koeman i el Stoichkov i el Luis Suárez i tots aquests van venir i van esperar a la banqueta el dia del Madrid perquè no jugaven. No, el primer dia ja van jugar, tu.
Sí, és difícil també, o era difícil entrar, jo crec que continua sent en aquest 11 del Barça i també necessites fons d'armari. Però quiero escuchar a Poli, que lo estáis callado y...
No, yo estoy escuchando, pero mira, de todas las formas tenéis que tener claro una cosa, vamos a ver, hay futbolistas que son insustituibles, pueden venir luego otros que lo pueden hacer parecido. A Iniesta, ¿tú cómo lo sustituyes? ¿Dónde buscas tú un futbolista como Iniesta? ¿Dónde buscas un futbolista como
Puyol? No, al contrario, no hay.
Como Puyol? Es que estás hablando de futbolistas que son insustituibles.
En la cantera, a lo mejor. Tanto se ha llenado la boca el Barcelona de trabajar muy bien la cantera, ¿no?
Estamos en baixo.
Pero aunque trabaje en la cantera, mira, acabo de decir una cosa que está clara. Eso no surge de la noche a la mañana. Estos futbolistas aparecen en un momento determinado o bien pueden aparecer, como han aparecido, de la cantera, saliendo de las categorías inferiores, o a lo mejor lo puedes traer de algún otro equipo, que es difícil, pero bueno, a lo mejor puede ser. Pero te das cuenta que estamos hablando de futbolistas que a día de hoy, fíjate, estando mal Iniesta o lesionado, como tú quieras, es insustituible. Y yo creo, totalmente, en contra de lo que pensáis vosotros, que Luis Enrique el otro día, yo creo que lo calibró diciendo, vamos a ver, al principio del partido todos tienen la misma fuerza, todos están en plenitud, todos están en las mismas condiciones. Evidentemente sacar a Iniesta, que viene de una lesión importante y viene de tiempo sin jugar, a lo mejor no me conviene porque me lo van a desgastar, me lo van a poner en una situación complicada de tener máxima entrega y a lo mejor no puede. ¿Qué hago? Pues me lo reservo y en el segundo tiempo, si las cosas van más o menos como pueden ir, pues lo saco. Que yo creo que era la idea.
Esto es correcto, Poli. Esto es lo que hacen los entrenadores. Pero el problema es que el que lo sustituye de Iniesta está como de aquí a la luna. Tendría que estar cerca de la luna, no tan lejos.
Venga, Poli, cerramos contigo.
No, en el Madrid pasa lo mismo. Hay futbolistas que son insustituibles. El día que él no esté Modric, cuando no lo hemos tenido, pues fíjate los problemas que hemos tenido. Puedes poner a Kovacic, puedes poner a quién, bueno, a James ya ni lo pongo, puedes poner a Isco, pero estás hablando de otro nivel. Iniesta es insustituible. Sí. No va a haber nadie que se le parezca, pero ni por...
El problema será cuando se retire.
Sí.
Evidentemente. Lo que hay que hacer es disfrutar de todo lo que tenemos y que nos dure muchos años. No, eso es lo que hay que hacer.
Fue un problema cuando se retiró Xavi, cuando fue el Barça en este caso. Lo mismo. Claro. Bueno, Minguella, sí. Poli, un poquito más de Bracafé para acompañar este 5 de diciembre. En una semana complicadita, ¿eh?
Para levantar
el lunes. Bracafé.
El lunes que viene, habrá sorteo de Champions ya, ¿eh?
Atención, ¿eh?
Sí, el día 12.
Sí, señor, bien apuntado por Manuel Oliveros. Bueno, Poli Minguella, el lunes que viene, aquí os esperamos, ¿eh?
Aquí estaremos.
Adiós, pareja.
Vale.
Adiós, un abrazo. Bracafé, sí.
Bracafé. és el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Soy el Dr. Juárez del Instituto Oftalmológico Tres Torres. Os ofrezco la última tecnología para intervenir la miopía, hipermetropía y astigmatismo. El láser Amaris 1050.
Llama al 900-842-848 y tendrás una visita informativa gratuita. Nos encontrarás en iott.net o llamando al 900-842-848.
I 47 minuts, informació de l'Espanyol, el que trobem 19 punts, a 4 de la zona europea, el conjunt blanc i blau. Atenció a les dades, són números per l'esperança d'un equip que va creixent, són 10 partits invicta entre totes les competicions i 5 enfrontaments sense encaixar. Ara ho comenté tot plegat, també aquesta notícia de la que ens parla el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Albert Díez, bona tarda.
Quin jugador de la primera plantilla de l'Espanyol vol marxar al mercat d'hivern i què vol fitxar el conjunt blanc i blau?
Es diu Martín de Michelis. De Michelis, que només ha jugat 98 minuts en dos partits de Lliga i que ni tan sols va anar convocat al partit de Copa Alcorcón, per exemple. No entén per què es va insistir... No entén ell, jo no fa falta que m'expliqui. No entén ell per què es va insistir tant en el seu fitxatge de darrera hora i que, sent una contractació avalada per Quique Sánchez Flores, sigui l'entrenador el que no té de moment cap confiança en ell. Segons ha pogut saber de Michelis, que per cert, el proper dia 20 farà 36 anys, segons ha pogut saber Sports Cope, té alguna proposta de Michelis interessant de la MLS, la Major League Soccer dels Estats Units, que al mes de gener estarà de pretemporada d'una lliga que començarà al mes de març del 2017. El diari Olé ha publicat aquest cap de setmana que de Michelis podria tornar a River Plate, club del que va sortir fa 12 anys. De totes maneres, segons també hem pogut saber, tornar a l'Argentina seria la darrera opció que té de Michelis i companyia. L'Espanyol necessita que marxi un jugador amb una fitxa i situació com la d'ell per poder incorporar un fitxatge sense trencar el famós fair play econòmic i financer. És a dir, no és un problema de fitxes lliures, perquè l'Espanyol les té, és un problema que per uns paràmetres marcats no seria suficient que, per exemple, marxés Víctor Álvarez, que també busca una sortida. Hauria de marxar de Michelis perquè Sánchez Flores pugui tenir el lateral dret que necessita.
Informa Quique Iglesias. Incorporem al director de Tiempo de Español al programa d'Agà, de la informació perica, Javier de Aro. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Albert.
¿Cómo estás?
Bien, bien, tranquilo. No voy a ser yo quien baje el sufle de la situación positiva del equipo ahora.
Bueno, esta tarde te escuchamos, como siempre, a partir de las 7.
Y en relación a lo que dice Quique, bueno, si además de Michelis se fuera Caicedo, pues entonces la situación cambiaría muchísimo.
Es cierto que, ahora os voy a preguntar por el crecimiento del equipo, que la diferencia, tampoco descubro nada, entre el equipo que forma parte de la columna vertebral de Quique Sánchez Flores, el más habitual, el que está creciendo, y por ejemplo los que jugaron en la Copa, es abismal la diferencia. Pero bueno, la situación es esta. La situación es buena, optimista de cara al futuro, porque el inicio fue muy irregular, Javi.
Bueno, hombre, optimista hay que serlo, solo creo que hace falta un poquito mejorar en el sistema de ataque. Defensivamente, los datos los habéis dado vosotros. Empezamos la temporada con una media de casi 4 goles por partido y ahora llevamos ya un gol y algo por partido. Y si contamos solo los goles que le han marcado a Diego López, sin poner ya esos famosos 3 de Leibar, iríamos a una media de menos de un gol por partido. Creo que no solo es el portero, sino también un sistema defensivo en una defensa que supongo que Quique no se podía imaginar que iba a ser la que es actualmente, con Víctor Sánchez como lateral derecho, Aarón, que parece que haya jugado más de 200 partidos en primera división.
Cierto.
Como lateral zurdo, y luego los dos centrales, David López, que vino como centrocampista, y Diego Reyes, que para mí siempre ha sido un gran jugador, pero que vino a última hora.
Quique, casi por alusiones.
No, hablaba él de Quique Sánchez Flores.
Ah, pensaba que te lo comentaba a ti.
No,
yo hablaba de Quique...
De Quique Iglesias.
Vale. Yo pensaba que estabas hablando del entrenador.
No, que te preguntaba a ti, Quique, si tú te imaginabas esta defensa. Y más viendo el rendimiento que están dando, sobre todo un jugador como
Aaron Martín Caricol, es decir, no, 19 años con 7 partidos solo en primera división.
A mí me parece, cuando escuché que tú le preguntabas cuando estabais en Inglaterra que los jóvenes que vengan van a tirar la puerta abajo, me van a tener a su disposición, ya vi claro que este Quique Sánchez Flores se iba a entregar a jugadores como Aarón, como Mar Roca, como Melendo. Es decir, es evidente. La cosa está saliendo muy bien. Este español, con este portero, con estos jugadores en el centro del campo y metiendo 3 o 4 golitos más que ahora mismo no están entrando, como los dos del otro día en el Calderón, este equipo está para jugar en Europa. Quitémonos las caretas, ¿eh?
Y después, que eso es culpa nuestra, que nos vamos del blanco al negro, nos vamos de un extremo a otro, y que todo proyecto, y con lo que ha sufrido y esa reconstrucción del español, pues necesita tiempo. A ver, de necesidades, hablaba Quique, lateral derecho para el mercado de invierno. Tú has añadido un delantero. ¿Nos quedamos con eso o se le puede pedir o necesita más este equipo para llegar a Europa, Javi?
No, yo creo que con un lateral derecho para poder meter a Víctor también en el centro, y sobre todo que ese lateral derecho sea un poco más ofensivo, porque Víctor lo está haciendo muy bien, pero no es un jugador que suba, y luego un delantero si se va Caicedo. Está claro que Caicedo el otro día tampoco lo vi muy participativo en el partido contra el Atlético.
Pero estuvo un pelín mejor.
Sí, pero creo que no es el Caicedo del equipo de Sergio. No es ese el Caicedo.
Es evidente que Felipe Caicedo es un mal suplente. Entiéndeseme.
Sí, no,
que
pero necesita no, yo lo entiendo perfectamente. Y luego le voy a poner un pero a Quique Sánchez Flores. Salva Sevilla. No, es que yo no entiendo por qué insiste en sacar a Salva Sevilla y hacerlo jugar por la banda. Es que no lo entiendo. En Anoeta perdimos 2 puntos por hacer jugar a Jurado y Salva Sevilla en las bandas. Acabamos igual con Jurado y Salva Sevilla en las bandas el otro día. Yo le tengo que poner ese pero, es decir, no critico en general a Quique, por supuesto, en ese sentido, pero tampoco nos ceguemos en decir que todo está bien. Para mí hay cosas que, bueno, que Quique sigue, o yo por lo menos no entiendo, ojo, que a lo mejor él lo ve perfectamente, que está bien, pero a mí Salva Sevilla el día del Alcorcón me pareció que andaba en el campo, y el otro día en el Calderón no me demuestra nada.
Sorprende que no jugara, por ejemplo, Reyes el otro día, teniendo en cuenta un gol en Alcorcón. Pero bueno, confía en Salva Sevilla. Estos minutos de Salva Sevilla le pueden hacer mantenerse en el equipo en enero y que no se marche.
Bueno, es que si Salva Sevilla está aquí es porque Quique no le dejó marchar. Porque Salva Sevilla estaba en la famosa lista de Ángel Gómez para salir del Español.
Al final también necesitas fondo de armario. Al mismo tiempo que lo digo, estoy pensando que creo que aquí que eso le importa poco, porque si tiene que mirar al filial, mira, ¿eh?
No, por eso, pero yo creo que a mí, que saques a Salva Sevilla y lo pongas en el centro del campo o de media punta, lo puedo entender. Pero el otro día en el Calderón, Salva Sevilla pierde un balón en el vértice del área por lentitud. Y eso no se puede permitir.
Bueno,
por lo menos repito mi opinión, ¿eh? Ojo,
sí, claro.
Que luego Quique, a lo mejor lo ve, no digo Iglesias, Sánchez Flores lo ve perfectamente.
Oye, vamos a tener que buscar una fórmula, ¿eh? Quique SF, sí. Iglesias, ya está, es Quique el entrenador y es Iglesias, bueno, el periodista, ya está.
Yo te voy a decir una cosa, el otro día cuando estaba en el Calderón pensé en Iglesias, dije, desde que estuvo de baja el equipo ha subido, digo, ahora solo falta que vuelva y perdamos.
Te veo muy feliz de Aro, te veo muy feliz. Oye, tenemos por delante Sporting, domingo, 6:30, y tenemos derbi. Voy a ser un poco malo.
Uy.
O temerario.
No. Si me hablas de Mateo Laoz, ya te
no.
Doy los datos.
Bueno, mira, ya me lo has dicho tú, Mateo Laoz es el árbitro del derbi. No, lo que iba a decir es...
Perdona, Albert, que ya he empezado a leer campaña contra Mateo Laoz por parte del Pensamiento Único.
Bueno, eso lo voy a dejar...
Y Mateo Laoz lleva 21 partidos pitados al Barcelona.
Pero yo no te he dicho nada.
En Liga. Pero yo ya lo añado.
Ah, vale.
17 victorias.
Sí.
4 empates. No ha perdido nunca el Barcelona con Mateo Laoz.
Nosotros, ¿cómo nos va?
Mira, con Clos Gómez tampoco ha perdido nunca. ¿Qué te iba a decir?
Mira, te lo digo, no, espérate.
Pero le puede meter mano, una rápida, ¿le puede meter mano el español al Barcelona? ¿Sí o no?
No lo sé. Te lo diré dentro de una semana.
El otro día Paco González dijo, cuidado con el español que... O en el Calderón, o en el Camp Nou, no pierde.
Bueno, pues ya...
Ya no hemos perdido en el Calderón.
Mira, con Mateo Laoz.
Tú sigues Victor, con Mateo.
No, Victor, no digo... Tú, me ha preguntado aquí que las estadísticas. 3 victorias, 6 empates, 6 derrotas. Es decir, no, la estadística es bastante mala. Y ojo, que Mateo Laoz tuvo un problema en un derbi. ¿Os acordáis de hace 3 años con un 0-2, gol de Messi, que estaba en fuera de juego Suárez? y luego pidió disculpas en el descanso a los jugadores del Español diciendo que se había equivocado. A
Álvaro González, Español Sporting del Cerro Grande, eso será el próximo
apuntado
domingo.
Queda. Yo no soy mucho de árbitros hasta que te los encuentras encima. De Aro, 783, Onda Media, tiempo de Español, programa decano de la información, Perica, 783, Onda Media y dispositivos móviles. Te escucho después, gracias Javi.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo. 3 minuts i les 4, atenció, perquè de l'àmbit poliesportiu ja sabem qui, què, quan. El Purito Rodríguez, veurem si va de debò, diu si continua en actiu o no, és a dir, o si penja o no la bicicleta.
Fem una mica de calendari. Purito és andorrà aquests dies fent entrenaments de qualitat i de fons per intentar retrobar les millors sensacions. Cal recordar que Purito es va donar per retirat el 6 d'agost, als Jocs Olímpics. Purito marxarà a Croàcia amb la concentrat amb l'equip Bahrein el dia 15. Tornarà a Barcelona, Gil, apunta el diumenge 18 per jugar el partit de la Marató. Suposo que el Nou Sardenya, com sempre. I serà abans del 20... I serà abans del dia 20 quan té previst decidir de manera oficial si afronta el repte de seguir o no definitivament deixar la bici.
Informa Quique Iglesias. Quique, gràcies.
A tu.
Gil Superstar!
Bueno, no, què?
Clar. De seguida arrenquem a Minuto Gil. Avui amb més temps perquè és la mà... innocent. Per fer el sorteig demà
del
no tenim
único.
Programa a aquesta hora, des de les 3 hi haurà esports, però nosaltres tornarem amb Esports Cope el dimecres. Entrada doble pel Barça, Borussia Mönchengladbach de demà, Champions, 3 quarts de 9, Camp Nou, estadi, entre els missatges a Twitter o a Facebook?
Facebook.
Facebook, de l'1 al 23.
De l'1 al 23. El 7.
El 7
Tarda Turan.
És Mario González, que apunta, parlant de la Lliga, de si hi ha Lliga, de com veieu les opcions del Barça, queda la meitat de la Lliga i només està a 6 punts. Clar que sí, optimisme. Tot teu, Gil.
Tot meu? No. Tot de Paco González, director de Tiempo de Juego.
De
perquè tota aquesta història va començar el passat dissabte quan tocaven les 6 de la tarda. Escolta.
6 para el final del Barça, 1 Real Madrid 0, después de 32 de invicto. Estaría perdiendo el Real Madrid esa condición, salvo que marque los últimos instantes con gol de Ramos, que también puede ser.
¡Pelota arriba, Ramos! ¡Gol, gol, gol!
Pío, yo no he sido. Reclamaciones, Paco González, 91-595 y algunos...
¿Usted quiere que pase lo contrario? Si se lo encuentra...
No. Caramba, per una vegada que nostre Paco, si és nostre Paco, no? Ho hem de portar a títol.
Molt bé, així s'explica la història del clàssic Hill, última hora.
Última hora, mira, Joan Carrillo ja té feina. Des d'ara i fins a final de temporada, nou tècnic de l'Aiduk Split, de Croàcia.
Molta sort.
El TAS ha rebutjat el recurs de Blatter, per tant es manté la suspensió o la inhabilitació per 6 anys a Espanya. Israel, confirmat escenari 24 de març al Molinón.
Gràcies, Gil. Gràcies a tots. Arribem a les 4. Ara arriba Expósito. Que vagi bé.